participe Alberca. També parlarem de factor artesà i de família i bioètica. Tot això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, xifra ara el dèficit espanyol en el 8,2%. D'altra banda, el nou ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat noves mesures econòmiques per aquest dijous, quan se celebra el Consell de Ministres. I el d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, proposa tancar les anomenades ambaixades que les comunitats autònomes tenen a l'estranger. Als Estats Units avui comença a Iowa la carrera electoral que acabarà el mes de novembre. Als republicans els espera una llarga cursa per escollir candidat per acabar enfrontant-se amb Barack Obama, que optarà a la reelecció. Un estudi de l'euro fet per l'Organització de Consumidors i Usuaris Loco quan se celebren 10 anys de l'arribada de la moneda conclou grans diferències. Al portaveu de l'OCU, Enrique García, destacat a Radio Estel que la cistella de la compra l'any 2011 és un 48% més alta que el 2001. I en esports, el Barça està a punt per la Copa. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Falta un dia perquè el Barça jugui demà, recordem, contra el Sassuna a les 10 de la nit amb una incògnita, i és la participació de Leo Messi. Messi no va arribar a temps per entrenar-se amb els seus companys al matí, però sí que quan va arribar a la primera hora de la tarda a l'aeroport del Prat, se'n va anar directe en taxi a entrenar-se en solitari a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Per tant, caldrà veure si finalment Guardiola a l'alinea demà al partit de Copa, com dèiem, contra Osasuna. El Barça va anunciar també ahir la renovació del porter suplent, José Manuel Pinto, fins al 30 de juny del 2013. Al marge de la renovació més esperada de totes per Guardiola, els propers a signar la seva continuïtat podrien ser Erika Vidal i Isaac Cuenca. També cal dir que aquesta nit el Madrid juga ja el seu partit de Copa, la seva anada de 8 anys, ho farà contra el Màlaga, el Bernabéu de Pellegrini. El Màlaga de Pellegrini, Mourinho, haurà de refer l'equip a causa de les baixes d'homes tan importants com són Di María, Sergio Ramos o Carvalho. Amb motor, el Rally Dakar, Marc Marcoma és líder en motos després de guanyar l'etapa d'ahir, mentre que en cotxes, un clàssic, Stefan Peter Ancel lidera la categoria. En bàsquet a l'ACB, recordar que 2:15 avui, ho sento amb l'Alacant, Fiat Joventut, i a l'NBA, nova victòria aquesta matinada de Minnesota, de Ricky Rubio, per 106-96 contra San Antonio.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui ens fa el comentari Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia i bon any. Endavant.
Bon dia i bon any a tothom. Millor que mai, bon dia i bon any. Això és el desig de tothom quan arriba aquesta data. En canvi, ahir sembla ser que algú se va posar en marxa i va preocupar a la resta de la humanitat. És un país que es diu Teheran. És un país que fa molt de temps que està sent el mal de cap del món. El mal de cap, sobretot, d'Occident, especialment en Occident, d'Europa i també dels Estats Units. I no pel petroli. El petroli sempre ha sigut un problema. I el petroli que ha hagut moltes guerres en aquesta ocasió, milagrosament, miraculosament, s'està aguantant. Ara bé, el problema que provoca el petroli en origen i el control del pas del petroli a través de l'estret d'Hormuz, que és pas estratègic pel 60% de l'energia del món, no oblidem que aquest és el factor fonamental de la geopolítica de l'estret d'Hormuz, resulta que està tornant a portar mal de caps. I el mal de caps és el de sempre. Un senyor que es diu Ahmadinejad, de nom impronunciable, i que al final s'ha acabat imposant en la seva popularitat maleïda, que ha aconseguit posar nerviosos als Estats Units, a Occident i també a Israel. Aquest senyor és l'amenaça bèl·lica número 1. Aquest senyor és el que porta desafiant una dècada al món, dient que ell és capaç de crear un element instrumental nuclear amb objectius pacífics, cosa que ningú se creu. I menys que mai se creuen ara, quan realment la confusió, el caos, la crisi del Mediterrani Oriental i tota la zona del Golf Pèrsic, que és el que jo que entenem per Orient Mitjà, ha acabat convertint-se en el focus fonamental del conflicte internacional. Ahir, justament, aquest senyor va fer proves de què? De míssils d'alcance mitjà. Míssils que, segons la intel·ligència internacional, diuen que poden arribar a Madrid, a Lisboa, per tant, no estan mitjà. Ahir va disparar-ne dos. Però no solament això. Aquest senyor acaba d'anunciar, precisament abans d'ahir, que ja ha pogut enriquir una barra d'element nuclear enriquit, el qual vol dir barra nuclear enriquida, vol dir punt de partida per a armament nuclear o per a altres usos. Ell diu que per a usos mèdics no s'ho creu ningú. La història ha començat fa temps en proves, en experimentació, etc. I la història pot acabar avui en un exemplar, assaig del control del pas de l'estret d'Hormuz. I ahir sí que comença el repte. Els americans ho toleraran? Els barcos de guerra que estan a la zona permetran que facin un assaig de control d'Hormuz per on passa, com dic, gran part del petroli mundial? Veurem. Ja veiem una vegada un senyor que va voler fer una experiència, si no similar, perquè va arribar més lluny, sí d'intervenció i de control d'un pas estratègic internacional, el canal de Suez. I tots recordem la història que va passar. Anglaterra i França se van llançar en contra de la guerra, van acabar en una guerra i van acabar en un conflicte seriós. Aquell senyor es deia Nasser. Estem davant d'un boig que també vol ser un enigma a resoldre com a líder del món musulmà. Si és així, les experiències d'ahir i d'avui en Hormuz són experiències que Occident s'haurà de preocupar. De moment ha aconseguit una cosa. Serà o no serà, però Occident i els Estats Units ja són prou nerviosos. I això és un mal principi per començar l'any. Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel, t'informa, t'agrada.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Si la llet té aquest preu, amb l'ofertassa d'Hipercor, és millor.
Llet Hipercor, en vas d'un litre, sencera, semidesnatada o descremada, per només 75 cèntims. En comprar-ne 3 litres, el bric et surt a 50 cèntims, un preu irresistible.
I si tens milers d'articles amb un sensacional 3x2, és hipermillor.
Hipercor, preu hipermillor.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen ja gairebé 10 minuts de les 9. Parlarem durant la propera estona de l'Observatori Solar Terrestre de l'Ebre, un centre d'investigació on es parla de meteorologia i sismologia, s'analitzen qüestions sobre la geografia interior i exterior de la Terra. I és un observatori, aquest de l'Ebre, que ara la Companyia de Jesús, fundadora de la institució, l'any 1904, acaba d'abandonar per problemes, naturalment, de relleu. Un dels últims jesuïtes que ha estat en aquest observatori, situat a Roquetes, al Baix Ebre, és Luis Felipe Alberca, que ens ha visitat aquí en el primer cafè de Ràdio Estela, és aquí amb nosaltres a l'estudi i ens parlarà del que és aquesta obra de la Companyia de Jesús, que es considera també la llavor de l'Institut Químic de Sarrià. Pare Luis Felipe Alberca, jesuïta, doctor en ciències físiques i des de l'any 1968 fins ara, fins al 20 de desembre, un dels membres del Observatori de l'Ebre. Pare Alberca, molt bon dia i bon any.
Molt bon dia, igualment, gràcies.
Bon any i bones festes de Nadal, com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Expliqui'ns una mica el que és l'Observatori Solar Terrestre de l'Ebre.
A veure, l'Observatori, quan es va fundar, va ser el primer en el món en aquesta direcció, és a dir, l'estudi de la relació entre el Sol, fenòmens solars, i la repercussió a la Terra. I això ha continuat sempre, fins ara. El que passa és que, a més d'aquesta relació d'estudiar el Sol i el magnetisme terrestre, la ionosfera, etc., també tenim una sessió de sismologia i de meteorologia, perquè tot el Sol influeix en sismologia, no, però en el campo magnètic i en el campo de meteorològic també. I el que es fa allí és, primer, cada dia fem una fotografia de la fotosfera solar per veure què fenòmens hi ha allà, sobretot les taques solars, que són, ens indiquen zones d'activitat solar. I després, cada dia es registra el camp magnètic terrestre i es fa també un sondeig de la ionosfera cada 15 minuts, em sembla. Uh-huh. A més, tenim els registres de sismologia i també de meteorologia, també, tenim de tot. Uh-huh. I amb les dades, sobretot en sismologia i en ionosfera, pues, estudiem les relacions amb els fenòmens solars.
L'Observatori de l'Ebre és un organisme privat vinculat a la Companyia de Jesús, que és, de fet, des de l'any 1904 la titular del centre, i ara Luis Felipe Alberca, juntament amb Bernès Sant Clement i Isidre Montcal, eren els últims jesuïtes que hi havia i han hagut de deixar el centre. Quina continuïtat tindrà ara aquest observatori, on, per cert, la Companyia de Jesús continua tenint participació, encara que no hi siguin vostès físicament?
Sí, bueno, jo primer volia dir que no hem abandonat l'observatori, sinó perquè l'observatori, el patronat de l'observatori, hi ha un representant de la Companyia de Jesús. Però nosaltres hem fet aquesta evolució de l'observatori i hem preparat a gent, s'ha preparat gent que està molt bé preparada per continuar tot el que fèiem nosaltres. De manera que no està abandonat de ninguna manera.
No, és clar.
I nosaltres, jo en concret, jo continuaré fent el mateix treball que feia abans de venir allà a l'observatori, el continuaré fent des d'aquí, perquè amb internet jo tinc accés a totes les dades de l'observatori i d'altres observatoris del món que m'envien també dades, i puc continuar el meu treball col·laborant amb l'observatori.
D'una altra manera, des de la distància, en aquest cas, en la comunitat que els jesuïtes tenen el mateix IQS, l'Institut Químic de Sarrià.
Sí, 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 sí.
Per tant, una vida doncs més tranquil·la, també sí. A la seva edat, sobre els 80 anys, doncs és un moment també per deixar coses que potser el desgastaven més físicament.
Pues sí, però bon, el que faig és, no és molt cansat.
El que feien vostès, els tres jesuïtes que hi havia a l'Observatori de l'Ebre, i el que fan ara els professionals que s'hi dedicaran, és feina, per tant, d'observació, feina fotogràfica, feina d'estudi, d'informes, també?
Sí, és a dir, hi ha dos vertents. Una, que és l'observació, i l'altra, la investigació. I, bueno, evidentment, l'observació és importantíssim perquè ens dona les dades sobre les quals podem fer investigació. I l'Observatori, des del 1904, té una sèrie molt llarga d'observacions, més de 100 anys, que són importants quan vol fer alguna predicció d'algun fenomen, pues, necessita una llarga sèrie d'informació, que és el que tenim a l'Observatori.
Des del 1904, naturalment, l'Observatori Solar Terrestre de l'Ebre, situat a Roquetes, al Baix Ebre, ha evolucionat. Els materials d'ara no són els de principis del segle XX, telescopis, altres estris.
Sí, sí, sí. Sempre hem tingut la, no sé, la mania, per dir-ho així, de tenir els aparells més recents, que ens donaven més informació. Ara, per exemple, s'ha adquirit un sondejador jonosfèric que és l'últim que s'ha fabricat en aquest moment. És una universitat d'Estats Units que fabrica aquest aparat i ha aconseguit un sondejador que és magnífic. Ens da una resolució molt més que la que teníem abans. És el quart aparato d'observació ionosfèrica que tenim. O sea, que hem i el mateix en magnetisme, sobretot en magnetisme. També hem tingut un problema allà en Roquetes perquè el tren, l'electrificació del tren produïa unes interferències en el camp magnètic i hem posat una estació fora, una en Horta de Sant Joan, que té una estació allà, però les dades venen directes també a l'Observatori, o sigui que tenim dades a l'instant allà a l'Observatori.
Molt interessant tot aquest camp científic sobre el qual la Companyia de Jesús porta més d'un segle treballant. Com va sorgir la idea, el fet que els jesuïtes a principis del segle XX a Catalunya fundessin un observatori com aquest?
Perquè precisament les Terres de l'Ebre van ser un lloc molt important per als jesuïtes. És a dir, que allí, a l'Observatori, a Tortosa, en el Jesús de Tortosa, en la barri del Jesús, havia la Facultat de Filosofia i Teologia dels jesuïtes. I per, diguem, ensenyar als estudiants de Filosofia i Teologia les ciències, pues va pensar en fer tres observatoris. Un observatori de física, millor dir, tres instituts. Un institut de física, un altre de química i un altre de biologia. Perquè els estudiants, a més de la teologia, pues coneixessin el que és la ciència també. I es va fundar, en lloc de fundar-se l'Institut de Física, pues un jesuïta que havia estat en un observatori de Manila, també dels jesuïtes, pues va dir, podien fer un observatori, i va fer l'observatori. I després van fer l'Observatori de Química, que és l'Observatori Química de l'Ebre, que després va venir a Barcelona, i és l'Institut Químic de Sarrià.
Sí, sí.
I també el Geològic. O sigui, els tres instituts se van fundar per a ensenyança dels jesuïtes.
Doncs felicitats a la Companyia de Jesús per aquesta gran obra, també en un moment en què, per la redistribució de la Companyia de Jesús a Espanya, desapareixerà aviat la província catalana, quedarà una única província espanyola, però continuarà havent-hi també una estructura de la Companyia a Catalunya, això sí. Sí.
No, clar, evidentment, això sí. És que, claro, és una evolució que està bé, també evolució del cristianisme. Uh-huh. És a dir, que ara, abans, en totes les reunions dels jesuïtes, el que predominava era Europa i Amèrica. I ara no, ara és Àfrica i Àsia. la que predomina. O sea que,
on hi ha més vocacions.
Exacte, sí, sí, sí.
Moltíssimes gràcies, pare Luis Felipe Alberca, per haver-nos acompanyat aquests minuts parlant d'una gran obra científica dels jesuïtes a Catalunya, i no només a Catalunya, sinó a Europa, l'Institut Solar Terrestre, Meteorològic i Sismològic de l'Ebre, a Roquetes. Llarga vida per aquesta obra, amb els qui continuen, encara que siguin en aquest cas laics professionals, però que segur que molt a prop també dels jesuïtes continuaran treballant. Molt bon dia i bon any.
Moltes gràcies i bon any també. Gràcies.
Ràdio Estel. Dimarts, 8 del vespre, amb llum pròpia. Nou horari, no, però sí, dia nou. Espanya Negra, autor Rafael Jiménez, amb la col·laboració de destacadíssims periodistes. Els parlarem de la Barcelona Negra i l'Espanya Negra amb Rafael Jiménez, dimarts, 20 hores, 8 de la nit. Estan convidats.
Viatge amb el club més amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club més amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 67-69, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa-te'n al 93 487 63-63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat. Factor Artesà, una finestra oberta a la gastronomia de proximitat. Factor Artesà.
Passen 7 minuts d'un quart de 10. Entrem en la secció que ens acompanya cada dimarts, Factor Artesà, el que és la proximitat en tot el que ens refereix a l'alimentació. Avui parlarem dels formatges de cabra, una varietat de formatge que segur que molts dels qui ens escolten els agrada. És una bona alternativa, el de vaca.
En primer lloc, bon dia, Ignasi.
Bon dia, què tal, Pau?
Bon any a tu i a tots els oients i a l'equip del programa. I llavors he decidit dividir l'apartat dels formatges en tres, amb cabra, ovella i vaca, perquè com que és prou dens aquest tema, és millor separar-ho i així donar unes pistes als oients en cada cas de quins formatges poden trobar a Catalunya i bueno, fer un breu recorregut per tot el territori català descobrint els millors formatges que tenim a casa nostra.
Què ens pots dir dels elaboradors de formatges de cabra?
En aquest cas parlarem només d'elaboradors i ramaders. O sigui, elaboradors que al mateix temps tenen ramats, en aquest cas de cabres, i que elaboren els formatges amb la llet dels seus propis ramats. Generalment són persones que tenen petites explotacions, per exemple, quan tenen ovelles o cabres al voltant de 100 caps de bestiar, en el cas de vaques tenen entre 50 i 60 caps de bestiar, i amb la llet que obtenen d'aquests animals doncs fan formatges que són deliciosos. Al mateix temps, t'explico que solen cultivar el que alimenten amb els animals, el cereal o els farratges amb el que els alimenten. D'aquesta manera controlen millor la qualitat de la llet amb què després elaboraran els formatges. Tots ells són membres d'ACREFA. Et sona? l'associació aquesta.
Sí, l'Associació Catalana de Ramaders, en aquest cas.
Exacte, és l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà.
El nom ben llarg.
Que sí. És una associació que han creat ells per identificar aquells formatgers que tenen alhora ramat propi i que elaboren formatges artesans. Invito a tots els oients a entrar a la web també de Crefa perquè descobriran un món molt extens de formatgers i ramaders elaboradors de formatges.
A Crefa, amb C de Catalunya, són les sigles d'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà. A Crefa, la web, trobarà més informació sobre aquest formatge de cabra que elaboren. Com estan repartits els qui fan formatges de cabra per la geografia catalana?
Mira, trobem, per exemple, al Berguedà, la formatgeria Bauma. A la Noguera podem trobar la formatgeria de Clua o la formatgeria de Torra, que en un poblet que es diu Vilanova de Meià, a la Noguera. Al Pla de l'Estany trobem la formatgeria Mas Alba. A Osona, per exemple, Mas Algaret i el Molí de la Llavina. A l'Alt Urgell, el Serrat Gros, que ara fa poc li van donar un premi molt important a la Fira de la Seu d'Urgell, junt amb altres formatgers que hem dit. I al Pallars Jussà, per exemple, a la formatgeria Vilavella. Tots ells elaboren formatges tant de llet crua com amb llet pasteuritzada. La majoria que la dic amb llet crua, que és quan es noten millor les aromes i essències del formatge. Trobem tant formatges elaborats amb quall animal com amb quall vegetal o quallades àcides. Això et sona... coneixes el tipus de quallada dels formatges?
El tipus de... Sí, sí, la quallada, vaja, elaboració clàssica amb aquell envàs, no?, de fang que se'ns donava.
Sí, sí, sí. El tema és que per transformar la llet en formatge s'ha de quallar. I llavors hi ha diferents tipus de qualls. Un és el quall enzimàtic, que trobem en els estómacs dels animals rumiants. També trobem el quall vegetal, que és elaborat bàsicament amb herbacol, que és la flor de car. I també trobem el que és la quallada àcida, que és una manera de quallar la llet amb bacteris làctics, com els que es fan servir per quallar, per fer iogurt.
Per tant, moltes propietats i molts resultats possibles del treball amb aquest formatge de cabra.
Clar, en funció de com es qualla la llet, el formatge final té un resultat o un altre i uns gustos o uns altres. Això ens dona una àmplia varietat de tipus de formatges diferents. O sigui, de totes aquestes formatgeries que hem parlat fins ara, la Bauma, Clua, Tòrrec, Masalva, etc., trobem molts formatges diferents. Un, per exemple, és el formatge tendre, que el fa tant la formatgeria Bauma com Mas Algaret i Vilavella, que és un formatge molt suau, que serveix tant per esmorzar com per berenar, però que no destaca per unes característiques molt pronunciades en quant a sabor i textura. Trobem també formatges semis, com el que fa el Molí de la Llavina, que és una formatgeria de Centelles que fan formatges molt, molt peculiars. També trobem formatges curats, com per exemple el Terrós de Masalva, que també va rebre un premi fa poc en una fira que van fer a Anglaterra, el Curat Fort de Vilavella i el Garrotxa de Bauma, que el Garrotxa, no sé si et sona, però és un formatge que s'està donant a conèixer a Catalunya, que tot i dir-se Garrotxa, no s'elabora només a la Garrotxa. És una mena de denominació d'origen que s'ha creat per identificar aquest tipus de formatge que es fa amb llet pasteuritzada de cabra i que té l'escorça florida, amb el fong.
Sí, segur que molts ja s'imaginen aquest formatge i estan obrint la gana als amants del formatge per menjar un formatge d'aquests. És curiós això d'exportar el nom de la comarca propi de les denominacions d'origen.
Sí, sí, és una cosa curiosa perquè a tothom quan li parles del formatge Garrotxa de seguida els hi ve el cap la comarca de la Garrotxa. Però precisament doncs, jo crec que hi ha més elaboradors ja de formatge Garrotxa fora d'aquella comarca que no pas a la comarca de la Garrotxa.
Això, Pau, és habitual en la producció de proximitat, en el factor artesà?
En el cas dels formatges no és gaire habitual i és un dels problemes que tenim a Catalunya, que no tenim una mena de denominacions d'origen dels formatges que fem aquí. Potser la Garrotxa és una de les poques que hi ha, però igual que, per exemple, a França, doncs trobem, per exemple, el Brie, el Camembert, el Roquefort, que són zones on diversos elaboradors elaboren un mateix tipus de formatge, a Catalunya gairebé quasi tots els elaboradors fan un formatge diferent. Amb la qual cosa això ens dona una gran varietat, però alhora també a vegades ens ajuda o ens despista una mica sobre els tipus de formatges diferents que es poden fer aquí.
Avui Factor Artesà, com sempre, amb Pau López. Hem parlat dels formatges de cabra. Ens queda un minut.
Sí.
Més propietats.
Recordo l'Almadroc, que vam parlar fa un temps, que també és un formatge de cabra, que la formatgeria Vilavella també el fa, però amb la seva variant de les Illes Canàries, de la Gomera. També trobem formatges de cabra amb oli d'oliva, que també són molt bons per amanides o amb torradetes, recoberts amb cendra, com pot ser el Carrat o el Cendrat de Clua. Els tupins? Et sonen els tupins?
Em sona, sí, sí.
Els tupins són formatges que han estat fermentats per segona vegada amb aiguardent.
Uh-huh.
I en aquest cas trobem el tupí de Masalva, que és un, en aquest cas no ha estat macerat amb aiguardent, sinó amb vi dolç, amb la qual li dona una intensitat no tan forta.
Clar, perquè seria més fort, no? El
sí,
gust
sí, sí, els que tenen aiguardent són formatges molt potents. També recordem els matons, que són molt bons, amb una mica de mel o amb sucre. En aquest cas, la formatgeria de Torre, que comentava abans, a Vilanova de Meià, fa un mató extraordinari.
Els formatges de cabra tenen també els seus defensors, perquè hi ha també els defensors de la llet de cabra, com una llet doncs, potser més semblant a la llet materna i, per tant, més apta pel consum humà, diuen.
Amb molt sabor, no tanta lactosa i més ben tolerada.
Ho hem de deixar aquí. Ens queda recordar que Factor Artesà té una oficina a Barcelona, al carrer Saragossa, número 64. Allà estan totes les tardes Pau López i els seus col·laboradors. El web factorartesà.com també dona més informació i també al Facebook Factor Artesà és present i també allà ja surt també aquesta col·laboració que teniu amb Ràdio Estel i amb aquest programa, El Primer Cafè.
Molt bé, Ignasi.
Algun comentari per acabar, Pau?
Que animo els oients a que provin tots els formatges possibles.
Gràcies, Pau López. Feliç any nou. Avui hem parlat del formatge de cabra a la secció Factor Artesà. Que acabis de passar bones festes, Pau, i també cuinant i gestionant aliments, no?
Igualment.
I de proximitat.
I bona nit de Reis, també.
Això mateix, fins dimarts que ve. 9:45, última hora informativa, amb la Carolina Costa, després les seccions de família i de bioètica.
Hola, molt bon dia. L'atur marca un nou rècord en pujar un 7,86% el 2011 fins als 4.420.000 parats a tot l'Estat. Al mes de desembre, 1.900 persones es van apuntar a les llistes. Aquí a Catalunya, l'atur ha tancat el 2011 amb 51.500 parats més fins a arribar als 614.000. La Fiscalia Anticorrupció basa la imputació de malversació a Iñaki Urdangarín en el fet que, com a president de l'Institut Noos, entitat suposadament sense ànim de lucre, va encarregar treballs a societats de la seva propietat de manera que subcontractava a si mateix. Als Estats Units comença a Iowa la cursa electoral dels republicans per escollir rival de Barack Obama per les eleccions presidencials del 6 de novembre vinent. I en esports, Leo Messi ja és a Barcelona, s'entrenarà amb els seus companys i els blaugranes ja estan concentrats pel partit de demà de vuitens de final de Copa contra l'Osasuna. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Clica, informa't, connecta't, escolta i gaudeix de tot el que Ràdio Estel t'ofereix des de la xarxa. www.radioestel.cat. T'ho donem tot perquè connectis amb tot.
Soy Eleuterio Fraga. He pasado 5 años durmiendo en las calles de Barcelona hasta que la Fundación Arrels me ayudó. Ahora quiero y puedo ser útil. Si tú quieres ser útil aquí y ahora, hazte socio de Arrels. Llama al 93-441-2990. 441-2990.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Aquestes festes, Bambú Editorial presenta 3 bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, El venedor de dolços i Els nois del carrer del Pal. 3 grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Diàleg sobre bioètica, amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Avui parlem de bioètica, com cada setmana, els dimarts a aquesta hora. Ens acompanyen el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Bon dia.
Molt bon dia.
I la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bon dia.
Bon dia.
Bon Nadal a tots dos. Estem ja en temps de Nadal i avui parlem de vida. Nadal és vida, també, oi?
I tant que sí.
La vida des de la concepció fins al seu final natural, el seu últim instant. Avui parlarem d'eutanàsia perquè el cas d'Holanda és un exemple molt clar del que és no respectar la vida en aquest moment final, no?
Sí, bueno, jo em somreia perquè potser l'hem celebrat Nadal fa tan poc, avui parlar d'això també. Sí. Dius,
Sembla com si no fos... Però bé, el Nadal el celebren també aquelles persones que estan malaltes, no, a punt de també, morir, no, fins i tot aquelles que de vegades diuen vull morir.
Que ells, sí, sí, només... perquè Navidad es esto. Aprender a sonreír a la vida, a los niños y a los ancianos, a los dependientes, a los más débiles. Benedicto XVI habla de que los más pobres de los más pobres del mundo son los no nacidos, ¿no? Pues igualmente la gente dependiente.
Parlem d'Holanda perquè és, em sembla que en aquests moments l'únic país on és legal l'eutanàsia o dels pocs països del món on és legal l'eutanàsia. N'hi ha més per això,
és
no,
legal,
Isabel?
És legal actualment en Holanda, en Bèlgica i en Estados Unidos, en el estado de Oregón y de Washington.
Bé,
en estos sitios... Es...
Són llocs comptats amb els dits de la mà, vaja.
Sí, de momento. Hmm. Porque España también ha propuesto también despenalizar l'eutanàsia.
En alguns casos. El cas d'Holanda és especialment significatiu per una raó, perquè és l'exemple més clar que quan comença a aprovar-se o legalitzar-se l'eutanàsia és una roda que no s'atura.
Sí, en bioètica esto se llama pendiente resbaladiza.
Doncs això.
Empezar a bajar por un tobogán
un pendent lliscant.
Sin poder parar.
Exactament. El marc legal que afavoreix l'eutanàsia, Holanda es remunta a l'any 1993 amb una primera...
Però ja abans hi ha antecedents, hi ha una sentència judicial 1973 en què absol unes persones d'una pràctica eutanàsica. I aquí marca una mica, doncs, l'inici, en certa manera, d'una mentalitat. Perquè després, jo recordo en un congrés en què hi ha unes dades bastant objectives, fetes d'una enquesta bastant nombrosa als metges d'Holanda, que es fa seriadament. La primera va ser en 1990, 95, 2000, 2005, és a dir, ara doncs, estarà a punt de sortir la del 2010, en què es va veient l'evolució de la pràctica eutanàsica. No? En principi, sembla que l'eutanàsia, que en diuen doncs, directes i actives, doncs, està bastant estabilitzat entorn a 2.000 casos, teòricament, i això segons el que declaren, però hi ha molts casos d'avançament de la mort, en certa manera, amb una, donar un tractament amb una certa intenció d'avançar la mort sense dir-li pròpiament eutanàsia. I després tenim el tema de les eutanàsies involuntàries, que és una manera de dir, doncs, haver matat aquella persona sense que hi hagi el seu consentiment, que això està en els primers estudis d'aquests entorn a 1.000 casos per any, i en l'últim estudi baixava una mica.
Però
en
certa... casos de persones que s'encuentren al final de la vida i que, sin su consentimiento, porque todo el movimiento eutanásico se fundamenta en la autonomía personal, Pero entonces ya desde los primeros estudios que genera y que hace, que pone en marcha el fiscal del Estado, el Remmelink, ya arrojaban unas cifras escandalosas de muertes sin consentimiento.
I això ha passat a Holanda. Primer es començava a argumentar la voluntat del pacient,
sí,
casos
que pide,
extrems...
Exacto, que pide l'eutanàsia.
I després gairebé fins
Pero
a...
Però se constata en la realidad que hay muertes que no la piden y en cambio... Teòricament... Se mata aquelles persones.
Ara, llavors hi ha tot
I fins i tot s'ha donat cobertura legal a això, pel que sabem,
sí.
No? Aquestes eutanàsies...
Primer unes recomanacions del Col·legi de Metges, de la Real Associació Mèdica Holandesa, després hi hauria una despenalització d'eutanàsia al principi dels anys 90, i després hi ha una llei d'eutanàsia del 2002. Llavors, és a dir, veiem aquí tot un procés molt típic també, que a vegades la gent diu no, això no passarà d'aquí. Bueno, quan algú proposa la despenalització, doncs pràcticament és com la legalització, però després inclús arriba la legalització. Inicialment, quan es va fer la despenalització, hi havia uns criteris com aparentment molt rigorosos, però que en aquest informe del fiscal que es deia Remmelink i després aquests estudis que es publiquen a revistes de molt prestigi, Lancet, New England, etc., doncs es veu com els metges no respecten les condicions. És a dir, no hi ha una consulta a un segon metge independent, resulta que no hi ha realment aquells patiments tan insuportables que teòricament haurien de veure perquè s'apliqués l'eutanàsia. Veiem que no es comunica això, perquè hi hauria obligació de que el metge comuniqués que ha fet l'eutanàsia al fiscal o al jutge de la zona. Llavors, veus que tot un tema que a vegades la gent, jo he sentit algunes persones per desinformació dient, ui, a Holanda s'aplica molt bé l'eutanàsia, a Holanda s'aplica molt malament l'eutanàsia, no respecta les seves mateixes condicions. Inicialment no es pot aplicar a menors, inicialment no es pot aplicar a persones amb malalties mentals, tot això va caient ja fa uns anys, és a dir, ara parlarem del punt en què ens arribem a trobar, és a dir, que també per situacions psicosocials també es podria demanar l'eutanàsia, ja no per una malaltia molt avançada, sinó realment veiem com deixen de ser un límit que la gent pugui tenir una depressió, pugui tenir una malaltia mental i també se li aplica l'eutanàsia. Veiem com després els menors fins a 16 anys poden demanar l'eutanàsia als mateixos pacients, com els pares poden aplicar l'eutanàsia a nens petits. Mm. És a dir, veus aquí com un atac alcohòlic es va extenent. I ara arribem una mica a la informació que avui també volíem comentar en aquesta línia de que això va a més, i en certa manera és curiós, però trobem que es va perdent dintre de la classe mèdica sensibilitat i respecte per la vida. És a dir, que parles amb ells i ho troben natural.
I és que la Reial Associació Mèdica d'Holanda ha publicat nous criteris per interpretar la llei d'eutanàsia de l'any 2002. La nova perspectiva d'aquesta organització és que les malalties mentals i psicosocials, per exemple, la pèrdua de la funció mental, la soledat o la pèrdua d'autonomia, siguin criteris acceptables per practicar l'eutanàsia. Per tant, entrem en l'eugenèsia, ja.
Efectivament. Aquí. La selección del autónomo, del fuerte, del que no es dependiente, el que no genera gasto, al contrario, con su vivir aporta beneficios sociales a los demás.
Vaja, la societat sense barreres que sempre volem construir aquí, suprimint barreres arquitectòniques, en altres àmbits, i a Holanda en aquest cas és un exemple molt clar, es posen més barreres.
Sí. I lo curioso es que es la Real Asociación Médica de Holanda, o sea, el colectivo médico, es el que está pidiendo que se amplíen estos criterios para en los cuales se incluya la legalidad del asesinato de toda esta gente. Porque, perdonarme, hay que volver a hablar de muerte, de homicidio. Es un homicidio con toda...
És una mort provocada, per tant.
Sus vertientes.
Aquí hi ha un tema molt important. És a dir, la persona que té patiments, perquè un normalment no demana morir si no té patiments, el que hem de fer és donar suport i tractar i donar, si convé, un tractament físic o un suport psicològic o un suport de tipus social i espiritual a aquella persona que està patint. És a dir, que aquí no estem dient tu t'has d'aguantar i punto. O a vegades aquesta mentalitat d'autonomia fins al extrem de dir jo faig amb la meva vida el que em dóna la gana. A veure, tu realment què vols fer amb la teva vida? La gent normalment no vol morir, però pot estar demanant la mort si es troba en una situació d'un greu patiment. Tot això convé que tinguem molt clar que hem de donar el suport i els tractaments adequats per resoldre aquesta situació. I aquesta és la veritable sortida a la situació que pot tenir un pacient o un malalt.
Una persona que sufre és una persona que tiene un problema. No és su problema. El ser humano es relacional en su propia... intrínsecamente es relacional. O sea, ¿cómo... ¿Qué futuro nos espera si no aceptamos? O sea, ¿cómo? Si hay un problema, que la solución sea matar a la persona que tiene el problema. Esto es inviable. O sea, no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Al contrario, la humanización de una sociedad se mide por el qué son para todos los adultos, los autónomos, las personas débiles. ¿Y quiénes son sus débiles? Los niños y los ancianos.
Hi ha alguna...
Los dependientes.
Avui parlem d'Holanda i parlem per un motiu negatiu, però això no vol dir que a la societat holandesa no hi hagi valors positius, que segur que n'hi ha.
Segur,
no anem contra
segur.
Una societat un país, sinó contra una legislació.
Aquesta proposta recent de la Real Associació Mèdica Holandesa ens trobem que, en certa manera, ve en línia amb el que ja es va plantejar fa uns 2 anys. Si recordeu que vam fer ja un programa parlant de que s'estaven recollint firmes a Holanda perquè les persones fins als 70 anys poguessin demanar que els apliquessin l'eutanàsia sense només a petició. És a dir, i va tenir una certa repercussió, és a dir, que gent va signar en aquest sentit. No? I clar, va molt en la línia de que jo tinc dret al suïcidi. I aquí entraríem en un debat que es toca, en certa manera es toca amb l'altre, de dir, doncs realment estem parlant de disponible, de disposar de la vida, i fins a quin punt la societat el que ha de potenciar és que la gent vulgui matar-se, o ha de potenciar el que la gent doncs tingui ganes de viure, i això és un bé social també molt important.
Doncs bé, hem parlat avui d'eutanàsia i d'Holanda. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobreví. Amb esperit positiu ens acomiadem. Bon Nadal i bon inici de l'any 2012.
Moltes gràcies. Bon inici d'any.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Són 10:15, connectem amb Jerusalem, des d'allà el salesià Joan Maria Bernet, avui en la seva primera col·laboració de l'any 2012, ens parlarà precisament de l'esperança i dels bons auguris que hi ha en una zona tan convulsa com és el Pròxim Orient per aquest any. Naturalment són auguris i esperances bones que conviuen també amb la dura realitat i amb les dificultats. Pare Bernet, bon dia i bon any.
Hola, bon dia. Bon dia, Ignasi, i bon any a tu i a tots.
Endavant.
Avui, per encapçalar l'any nou 2012, utilitzaré els pensaments d'un autor que certament molts dels oients recordaran. José Luis Martín Descalzo, que el 1991 va morir a Madrid als 61 anys. Sacerdot que escrivia llibres excel·lents i obres poètiques i teatrals. En un dels seus llibres escrivia: diuen que la gran malaltia d'aquest món és la falta de fe o la crisi moral que està travessant. Jo no ho crec. Em temo que el nostre món el que està agonitzant és l'esperança, les ganes de viure i de lluitar, el redescobriment de les infinites zones lluminoses que hi ha entre les persones i les coses que ens envolten. Una de les claus de l'amargura de l'home contemporani és veure només el mal. El mateix que es diu que la gran victòria del diable en el nostre temps és haver convençut a tots que no existeix, crec que el triomf del mal consisteix no tant en haver-nos fet cecs com en haver-nos posat a tots unes ulleres negres perquè acabem creient que el món és dolent i on només en el mal es pot revolcar. I tanmateix, quina fam té l'home d'avui de tendresa i d'alegria? Quina necessitat té que algú li netegi els ulls i li faci confiar en ell mateix i en el món que l'envolta? M'adono de quanta soledat hi ha en el nostre món. Descobreixo quants milers de nois i noies no tenen ningú amb qui parlar. Quantes dones no conviuen espiritualment amb els seus marits. I quantíssimes persones viuen simplement de pur avorriment. I penso que ajudar a tots aquests desesperançats a descobrir les zones lluminoses de l'aventura humana és la més apassionant de les tasques. Hem d'aprendre a assumir la desgràcia sense acollir l'amargura, a mirar més enllà del dolor, sabent sempre que si vivim amb els peus en el fang, ningú ens podrà mai impedir d'alçar els ulls vers les estrelles. I per acabar, jo afegeixo aquestes paraules de Jesús. La vostra tristesa es convertirà en alegria. En el món passareu tribulacions, però tingueu confiança. Jo he vençut el món.
Amb aquesta frase que no amaga les preocupacions i les tristeses de la vida, però que ens recorda el signe d'esperança que és la fe cristiana, acomiadem i agraïm a Joan Maria Bernet la seva col·laboració aquesta primera de l'any. Que sigui un any de pau a Israel, a Palestina
Això
i al Pròxim Orient.
Per a Israel i per a tots.
Gràcies i molt bon dia, pare Bernet.
I bon any a tots novament.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 11 de la nit, amb lletra i música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats. Amb lletra i música. Cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com.
Feliç 2012. Per celebrar l'any nou i només fins al 5 de gener, el Corte Inglés ha preparat una gran selecció d'ofertes i descomptes que són un autèntic regal.
Descomptes com el que hi ha en tota la palleteria. Fins a un 50% de descompte.
Feliç 2012.
Celebra-ho al Corte Inglés. T'ho mereixes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Joan veié Jesús que venia cap a ell i exclamà: «Mireu l'anyell de Déu, el qui lleva el pecat del món. És aquell de qui vaig dir, després de mi ve un home que em passa al davant, perquè abans que jo, ell ja existia. Jo no el coneixia, però si vaig venir a batejar amb aigua, va ser perquè ell es manifestés a Israel». Aquest fragment del capítol primer de l'Evangeli de Joan ens connecta amb la festa que celebrarem divendres, l'Epifania del Senyor, manifestació a Israel, però no només a Israel, sinó a tot el món. I per això l'adoració dels mags representa una mica el reconeixement de tot el món al Jesús acabat de néixer. Aquesta connexió amb la festa de l'Epifania i amb els Reis ens serveix per parlar avui en clau de pastoral familiar i matrimonial amb Enric Garí i Montse Teixidor, que ja són aquí en directe. Enric i Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I bon any nou.
Bon any nou a tots.
Bon any a vosaltres i a tots els oients.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Què ens han portat els Reis, o què ens porten els Reis, és el títol d'una de les reflexions del pare Lluís Armengol, l'itinerari del qual estem seguint aquesta temporada en l'espai de família i matrimoni. Què ens porten els Reis o què els podem demanar?
Hem volgut parlar d'aquesta festa dels Sants Mags, com diu mossèn Agustí Vinya sempre, els Sants Mags, perquè són sants i són mags. I entroncant amb això aquests personatges que van anar a adorar a Jesús, aquest nen acabat de néixer, que ningú sap com van saber que havia nascut, ningú sap com es van aparèixer allà. A més, eren gent de diversos llocs, o sigui que en principi entre ells no es coneixien, però tots van ser atrets per aquest missatge d'aquesta criatura acabada de néixer. Aleshores, en els nostres dies també ens hem de sentir molt atrets per aquesta criatura que ens ha nascut, que tenim entre els braços, i que hem de fer-li cas. Aleshores, això traslladant a la festa més pagana, com si diguéssim, aquesta que passen els reis pel carrer i els anem a rebre i les criatures, anem amb les criatures i a passar fred a fora al carrer, però bueno, és una festa maca també.
Sí, i tant.
Aleshores, diu, què ens portaran els reis? Només ens portaran coses materials? Només sabem demanar coses materials? Només sabem donar importància a les coses materials aquestes que avui tenim i que demà llancem perquè ja n'estem cansats?
És el que tenim en la nit de la il·lusió, la nit de dijous a divendres i en tot el que és el veure els regals de l'endemà. Montse.
El que hem de tenir és molta il·lusió i fer que les coses semblen màgiques amb les criatures i, per què no, també amb les que no són tan criatures, i crear un clima, doncs, de màgia, com ja he dit, amb el fet, doncs, de l'hora de també d'obrir els regals i de jugar entre tots, jugar amb els nanos, amb els pares també, per què no, i fer, doncs, que participem tots d'aquesta alegria, però també pensant que no només és una alegria material dels regals materials, sinó del fet de poder estar en família, de poder conviure, de poder repartir aquesta il·lusió entre tots i fer-la extensiva a altra gent.
Enric.
És molt important donar importància a les coses que tenen importància. I una de les coses que té importància és l'estimació. Molts de cops no són coses palpables, coses que puguis obrir, coses que puguis destapar, coses que puguis estripar al paper, però sí que és una cosa que hem de renovar, aquesta il·lusió, aquesta comprensió, aquesta conversa, aquest estar amb la persona que tenim al costat, estar amb les dificultats, estar amb les alegries, estar amb les tristeses, estar en tots els moments amb aquestes persones, i això és el que hem d'aprendre i el que hem de rebre d'aquests sants mags.
La il·lusió per les coses materials i la necessitat de no quedar-nos només en aquestes coses materials és molt important, perquè als adults també ens passa, oi? Que de vegades donem molta importància a les coses materials, i potser la rellevància de tot això és un gran treball per la família, entre els mateixos matrimonis i sobretot de pares a fills. Conscienciar els fills que la carta als reis amb les joguines està molt bé, és molt maco, si t'has portat bé els reis et portaran més coses, però cal anar més enllà, aquest és el gran repte. Com es fa això?
Doncs s'ha de posar-los molt clar que el fet de demanar moltes coses generalment no es realitza tot el que demanen. I clar que moltes vegades el mateix dia de Reis hi ha una mica de desil·lusió perquè no han rebut tot o no hem rebut tot el que ens esperàvem. Aleshores, en aquest moment també és un moment de fer comprendre que no sempre es pot tenir tot allò que es desitja o tot allò que es vol. Per què? Doncs per fets, doncs, puntuals, que no pot ser.
I també aquesta dimensió incompleta dels regals de Reis segurament ens connecta amb la relativitat de tot això. És a dir, que hi ha coses més importants.
Sí.
Enric, i amb això acabem.
Us voldria explicar una cosa de Badalona.
De
Badalona, la nit abans de la festivitat, bueno, la nit
aquest
de Reis,
dijous, sí,
aquest
sí.
Dijous, després de passar la cavalcada, tenim la tradició de cridar als Reis, que això significa que cantem una cançó i els Reis tiren caramels i...
Des dels balcons o des del carrer?
Sí, bueno, des del cel.
O dintre les cases també cridem als Reis.
I cridem als Reis, o sigui, i és una tradició perquè Badalona era un poble petit i perquè no passessin de llarg, les criatures cridaven als Reis, volguen dir, ep, que nosaltres estem aquí, no us ho oblideu de nosaltres.
Amb un fanalet.
Aleshores, esclar, per nosaltres és una cosa... Ho enllacem en que potser també som com Jesús, saps? De dir, ep, que nosaltres estem aquí, que som petits, no passeu de llarg.
Ah, molt bé, molt bé. Les tradicions de Badalona, molt sí. curioses. Us agraïm que ens les porteu. No oblidem, diu el pare Lluís d'Armengol, que el millor regal que necessiten els fills és una estimació sincera i generosa. Llavors sí que la seva alegria serà fonda. Els penetrarà molt endins i els farà descobrir, ja des de petits, que l'amor de Déu expressat a través de l'estimació dels pares és una realitat present en la seva vida. Per tant, l'amor, el gran tresor que sobrepassa tots els regals més preuats i més il·lusionants des del punt de vista material. Gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor, bon any, bons reis i fins la propera.
Igualment.
Gràcies, bons reis.
Avui, dia en què hem parlat de bioètica, volem recordar, per acabar, la figura del jesuïta Francesc Abel, fundador de l'Institut Borja de Bioètica, que va morir dissabte als 78 anys d'edat, després d'una llarga malaltia. Per acomiadar-lo, la Companyia de Jesús, amb la col·laboració de les entitats a les quals estava vinculat, han organitzat una celebració per al dilluns, a les 8 del vespre, dilluns vinent dia 9, a les 8 del vespre, a l'Església del Sagrat Cor de Barcelona, al carrer Casp, número 27. Que descansi en pau el pare Francesc Abel, tot el nostre reconeixement i la nostra estima. Hem fet possible avui el primer cafè, el Xavi Aguilar a les vies de sol, David García a la producció, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció i la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.